Continguts en xarxa.
En l'últim any, la UPC ha recollit dades de 20 centres educatius de Catalunya per al projecte Estratègies de ventilació optimitzades considerant la qualitat de l'aire interior, el confort tèrmic i el consum d'energia en edificis educatius. Aquest projecte es diu IAQ4EDU. La recollida de dades experimentals els ha permès monitoritzar la qualitat de l'aire en aquests centres de cara a establir estratègies de ventilació optimitzades que tinguin en compte aspectes com la qualitat de l'aire interior, el confort tèrmic i el consum d'energia, alhora que s'ajuda a optimitzar el consum d'energia. L'objectiu és elaborar la primera guia operativa per a la correcta ventilació dels centres escolars. Per parlar-ne, tenim a un dels investigadors d'aquest projecte, Pablo Pujadas, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i investigador del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. Benvingut.
Benvingut. Gràcies, moltes gràcies.
Com ha anat la recollida de dades i per a què servirà aquestes dades que heu recollit?
Doncs la recollida de dades ha anat molt bé. Era destacar que des de a les escoles i instituts, tant alumnes, professors i equips directius, hem trobat una molt bona acollida, ens han ajudat molt a fer aquesta recollida de dades i han mostrat molt d'interès inclús també a aprendre i a millorar les estratègies de ventilació en el seu dia a dia. Per nosaltres, aquesta etapa de recollida de dades experimentals és fonamental perquè amb aquestes dades el que podrem fer és ajustar models matemàtics que ens permetran ajustar unes fórmules matemàtiques a partir de les quals podrem determinar quina serà l'evolució de la qualitat interior de l'aire en determinades circumstàncies. Quin seria el futur pas? Doncs un cop tinguem aquests models matemàtics ajustats, nosaltres serem capaços de determinar quina és la millor estratègia de ventilació per tal de mantenir una molt bona qualitat de l'aire, garantint el confort tèrmic dels estudiants que estan a l'aula i alhora minimitzant els consums i costos derivats de l'energia. Per tant, a més, no només podrem fer això, sinó que alhora també podrem proporcionar a l'administració pública una eina amb la qual pugui avaluar quin és el potencial de millora que hi hauria a cadascuna d'aquestes aules si s'hi fan determinades inversions en la infraestructura de ventilació. I, per tant, l'administració disposarà, un cop acabat el projecte, d'una eina d'ajuda a la presa de decisions per, de manera informada, determinar on, com i quines són les inversions en infraestructura de ventilació més prioritàries i fer-ho o decidir-ho de manera lògica i coherent, fer-ho de manera transparent i fer-ho de manera sostenible. Per tant, aquests dos serien els outputs que esperem del nostre projecte. Estratègies de ventilació optimitzades i una eina de presa de decisions per ajudar l'administració a prioritzar aquestes inversions en la infraestructura de ventilació.
Perquè entenc que quan ara es construeix una escola de zero, ja es pensa en tot aquest tipus de coses, no? Però el problema és totes les aules que ja existeixen i que quan es van construir no es va pensar en la ventilació, en tot això que ara esteu estudiant, no? És per poder arreglar, entre cometes, no? Arreglar o millorar les aules preexistents, no? No tant les que es construeixen a partir d'ara.
Exacte. Es dona la circumstància que fins al 2006 no hi havia normativa, no hi havia legislació que fes referència a la qualitat interior de l'aire als centres escolars. És el 2006 i 2007 en què apareixen normatives com el Codi Tècnic de l'Edificació o el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, que ja sí que consideren aquests aspectes i, per tant, els edificis nous, com vostè comentava, sí que incorporen ventilació mecànica, però els edificis construïts amb anterioritat a aquestes dates no tenen ventilació mecànica. que són la majoria, són la majoria. Exacte. És a dir, la gran majoria del parc de centres educatius que tenim estan construïts amb anterioritat a aquesta data. Per tant, l'única solució que tenen aquests, aquests centres escolars per fer una correcta ventilació és obrir i tancar finestres i portes. Però clar, si ens trobem en una circumstància com aquests dies enrere, que ha fet tant de fred, obrir finestres compromet el confort tèrmic dels alumnes. Nosaltres el que volem és això, definir quina és la millor estratègia per fer aquest balanç entre aquests, aquests tres factors, no? La qualitat de l'aire, però garantint també el confort tèrmic dels alumnes i alhora minimitzant els consums d'energia, que també és un aspecte important a dia d'avui.
Això ens va passar, per exemple, quan van tornar els nens a l'escola pel Covid, el primer hivern, i de fet va haver-hi dos hiverns seguits, que es recomanava la ventilació, no?, d'obrir perquè no corrés el virus, amb les finestres obertes, però clar, a l'hivern els nens a dins, abrigats, etc., no?, que si hi haguessin altres sistemes, no?, de ventilació que no obliguessin això, doncs s'hauria pogut fer d'una altra manera. Com heu triat aquests... Perdona, disculpa, digues.
No, deia que, efectivament, que arrel de la Covid tots hem pres consciència de la importància d'una correcta ventilació d'un espai tancat i especialment un espai tancat com és una aula, no?, on tenim els nostres nanos. Això va ser una miqueta el que va fer que nosaltres penséssim en aquest projecte. La necessitat de trobar aquestes estratègies òptimes... donada la circumstància que comentava amb anterioritat, no? que els edificis no tenen potser més eines que obrir i tancar finestres. Doncs poder ajudar aquests centres escolars a decidir de manera informada i de manera coherent quina és la millor manera, quina és la millor estratègia per fer aquesta ventilació, pensàvem que era una ajuda molt positiva per a aquests centres. Que repercuteix no només en el benestar i en la salut dels nostres estudiants, sinó també en la seva productivitat i el rendiment escolar, perquè els nivells de concentració de CO2 no només augmenten el risc de contagi d'enfermetats com la Covid, que comentàvem ara, o una grip, sinó també afecten la capacitat de concentració dels nostres alumnes. Per tant, toquem la doble vessant, benestar i salut, però també productivitat i rendiment dels alumnes.
Correcte. Ara, quan parles de CO2, les concentracions de CO2 bàsicament són, diríem, el CO2 que expulsem, no?, quan respirem, quan hi ha moltes persones tancades en un espai, és aquest CO2. O també es pensa en el CO2, diríem, que ve de la contaminació, diríem, dels cotxes que passin al voltant.
Generalment considerem que els nivells de CO2 a partir dels quals hauríem de començar a pensar en ventilar són valors en el llindar dels 800-1000 ppm. Aquests valors no signifiquen que siguin perjudicials per la salut dels nanos, però són indicatius de que s'ha de començar a fer una ventilació. Els nivells de concentració de CO2 que tenim a l'exterior estarien al voltant dels 300-400 ppm. Per tant, si nosaltres obrim finestres, en unes condicions normals, es buscaria, i dins no hi tinguéssim ningú exhalant CO2, les aules buscarien aquest equilibri amb l'exterior. Què passa? Que no només ens entrarà a través de la finestra el CO2 que tenim a l'exterior, sinó que, com bé comentaves, tenim gent exhalant CO2 dins de l'aula. Aquest nivell de CO2 que els alumnes exhalen dependrà de l'edat, dependrà del tipus d'activitat que estan realitzant. I, per tant, això pot fer créixer de manera més ràpida o no els nivells de concentració i apropar-nos a aquests nivells llindars que comentava de 800-1000 ppm. És per això que necessitem ventilar. Però no només hem de pensar en el de dins, sinó el de fora. El que passa és que els nivells de CO2 que tenim fora queden lluny d'aquest llindar de 800-1000 ppm que comentàvem anterioritat.
Perfecte. I ja faig la darrera. Com s'han escollit aquests 20 centres? Entenc que s'han escollit estratègicament, no? És a dir, de diferents zones de Catalunya, diferents moments de l'any. Una mica s'ha hagut de fer això perquè pugui ser prou representatiu per treure un model posteriorment, no?
Efectivament, nosaltres el que vam fer va ser contactar amb l'administració, vam contactar amb el Departament d'Educació i vam també amb l'Ajuntament de Sabadell, i a partir d'aquí vam escollir de manera conjunta una vintena de centres escolars de quatre àrees climàtiques diferents que nosaltres hem organitzat com a àrea metropolitana de Barcelona, Plana de Lleida, Osona, zona de Costa Benigna, Tarragona, Cambrils, Reus, i zona de muntanya, Pirineus o Montseny. A cadascuna d'aquestes quatre zones climàtiques el que hem fet és avaluar dos escoles i dos instituts, o dos aules d'una escola i dos aules d'un institut, una de P4 i una de P4 quan parlem d'escola, i una de primer d'ESO i quart d'ESO quan parlem d'instituts, i la monitorització s'ha repetit en tres èpoques de l'any diferents: primavera, estiu i hivern.
Mm-hmm. Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pablo Pujadas. Esperem veure els resultats d'aquests informes i també del resultat, diguem, que hi hagi ja aquest model i que es pugui aplicar amb l'èxit que esperem. Doncs moltes gràcies, com deia, Pablo Pujadas, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.